Ràdio Estel.
Sonen les campanes anunciant el primer diumenge de Quaresma. Sonen les campanes del campanar anunciant una notícia realment impactant que ha fet córrer rius de tinta arreu del món. El campanar és una realització del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau, la part tècnica, i a Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, davant el micròfon. Evidentment, la gran notícia durant molt de temps serà la renúncia de Benet XVI al soli pontifici. Va ser una sorpresa fins i tot per als bisbes. Així explicava el nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona, primat i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, com es van assabentar de la sorprenent nova als bisbes en seu a Catalunya.
Us voldríem breument explicar com va ser la notícia per a nosaltres. No? Realment ha sigut una casualitat que estiguéssim tots els bisbes de Catalunya reunits en una trobada d'aquestes de la Conferència Episcopal Tarraconense. Estàvem a Tiana, el nostre lloc habitual d'estança, i allí estàvem. A més, havíem quedat en fer aquest dia de recés, un dia de pregària, no? Tots junts, i després dedicaríem l'endemà, és a dir, ahir l'haguéssim dedicat a treballar per els temes que teníem de la Conferència Episcopal Tarraconense. No hi havia grans temes de treball, però bueno, ho havíem. I mentre estàvem fent aquest recés, ens estava predicant un mossèn, que és el vicedecà de la Facultat de Teologia. Es va entrar el secretari del cardenal de Barcelona i amb una cara una mica com preocupada, no? Com cridant al cardenal, que va sortir, va abandonar la reunió, la pregària, diguem, en la que estàvem, i a continuació doncs, el cardenal va entrar una altra vegada dient-nos, donant-nos la notícia, no? Va dir que el Sant Pare havia demanat la dimissió per motius de salut. Jo el primer que vaig fer va ser que el comunicat, les paraules del Sant Pare, que ja van arribar quasi molt aviadet de seguida en castellà, doncs que es traduïssin al català, que es pengessin a la pàgina web, en fi, i que se'ls enviessin als mitjans, no? Perquè jo crec que era el millor que podíem fer en aquell moment. No?
El document de renúncia pronunciat pel papa Benet XVI és corprenedor. Així el llegia i comentava el nostre senyor arquebisbe.
Jo diria que per tots nosaltres va ser un moment primer de gran estranyesa, no? Ens van quedar una mica, una cosa així no es produeix tots els dies. Jo crec que és una notícia, tots ho han reafirmat, no? Una notícia històrica, una notícia històrica, però de seguida també vam començar a, pues, entre nosaltres, no? A dir, bueno, realment és, això demostra un gran amor a l'Església, no? Quan ho vam llegir a poc, no? Estimadíssims germans, us he convocat en aquest consistori no sols per a les tres causes de canonització, sinó també per a comunicar-vos una decisió de gran importància per a la vida de l'Església. Després d'haver examinat davant Déu reiteradament la meva consciència, he arribat a la certesa que per l'edat avançada ja no tinc forces per exercir de manera adequada el ministeri petri, ministeri de Pere, no? de Sant Pare. Soc molt conscient que aquest ministeri, per la naturalesa espiritual que té, ha de ser portat a terme no únicament amb obres i paraules, que seria, diguem, el que pot fer ell ara, no?, sinó també, i no en menor grau, patint i pregant. Malgrat això, el món d'avui, subjecte a ràpides transformacions i sacsejat per qüestions de gran relleu per a la vida de la fe, per a governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli, necessita també el vigor tant del cos com de l'esperit, vigor que en els darrers mesos ha disminuït en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. Per això, i aquest és el punt central, no?, de lo que ell volia dir, tot lo demés és alguna justificació, per això, essent molt conscient de la seriositat d'aquest acte, en plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat per mitjà dels cardenals el 19 d'abril del 2005, de manera que des del 28 de febrer del 2013, a les 20 hores, la seu de Roma, seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat per part de qui té competències per a fer-ho, el conclave, per a l'elecció del nou sum pontífex. I acabe després amb unes paraules d'agraïment. Estimadíssims germans, us dono les gràcies de cor per tot l'amor i el treball amb què heu portat al meu costat el pes del meu ministeri i demano perdó per tots els meus defectes. Ara confiem l'Església, la cura del seu sume pontífex, sume pastor, nostre Senyor Jesucrist, i supliquem a Maria, la seva mare, que assisteixi amb la seva bondat maternal als pares cardenals en elegir el nou sume pontífex. Pel que fa a mi, també en el futur voldria servir de tot cor la Santa Església de Déu amb una vida dedicada a la pregària.
Però qui era el que fins al dia 28 d'aquest mes serà el papa Benet XVI? Monsenyor Jaume Pujol ens fa aquesta valoració.
Penso que és una decisió d'una gran finura també espiritual. Realment, ell és un home que és molt sensible, com sabeu. És un home que té una finura espiritual molt gran. L'han vist com pregue, l'han vist com parle, en fi. Però sobretot jo crec que és un home d'una categoria intel·lectual molt gran, no? I això realment ens dona a nosaltres, no? Ens ha donat, diguem, no? I ens està donant, perquè encara no ha acabat. Jo espero que en aquests dies encara rebrem algunes de les seves grans al·locucions, bueno, que intel·lectualment un titular que vaig llegir ahir em va agradar, no? Diu, és el papa que ens ha fet pensar. Crec que això em sembla que és un titular molt encertat, no? És a dir, que és un home que dona, que amb la seva paraula dona arguments, reflexió. Jo penso que tot aquest relativisme ètic que ell tant ha parlat, no? De, que no és un en contra, no? Sinó és un buscar les arrels en què tots puguem tindre uns punts comuns, no?
Com hem dit abans, l'Església i el món reberen el passat 11 de febrer una sotragada increïble, gairebé impensable. Anteriorment hem sentit la valoració del senyor arquebisbe. Altres personatges il·lustres del món eclesial també manifestaren la seva opinió sobre el fet i la figura de l'encara papa. Per exemple, heu de dir les paraules de Dom Josep Maria Soler, abat de Montserrat.
Després de conèixer amb sorpresa la renúncia a l'exercici del ministeri patrí del papa Benet XVI, la primera reacció que m'ha vingut és la de valorar la grandesa humana i espiritual que el gest i les mateixes paraules amb què ho ha dit revelen de la seva persona. I d'altra banda ho ha fet amb un estil molt propi d'ell, considerant primer la possibilitat contrària a la decisió que anava a prendre, dient que es podria fer de papa, doncs, des de la pregària i des del sofriment, però valorant que aquest exercici del ministeri papal demana una activitat i una agilitat que per les seves condicions de salut, doncs, no té. En aquest sentit hi veig un gran sentit de responsabilitat i també un gran amor a l'Església i a la humanitat per deixar pas a una persona que amb més vigor i amb més joventut pugui prestar aquest servei.
Particularment, voldria compartir amb vostès un sentiment que observo està creixent aquests dies. I és que el 28 de febrer de 2013, a les 8 del vespre, no serà només la fi del pontificat de Benet XVI, nascut Josep Ratzinger, sinó també el de Joan Pau II. I tinc la impressió que la sortida de l'època buitiliana de forma permanent només es produirà quan, a mitjans de març, des del balcó de Sant Pere, els fidels escoltin les paraules «Nuntio vobis gaudium magnum», «Habemus papam», seguides amb el nom del successor de Benet XVI, però sobretot del de Joan Pau II. Però canviem per un moment de tema. Pocs evangelis ens poden interessar tant per a la nostra vida cristiana com el que aquest diumenge ens proposa l'Església, el de les temptacions de Jesucrist. els evangelistes es van lluir amb la seva exposició. Avui ens toca la de Lluc, amb particularitats molt interessants, encara que canvia l'ordre dels altres evangelis. Qui és Jesús? El fill de Déu, és cert, però és també home perfecte. I com a home té els seus gustos, les seves tendències, les seves il·lusions. És en tot com nosaltres, menys en el pecat. I Satanàs, que no sap qui és Jesús, però ho sospita ja a aquelles hores, no pot tolerar que la nova humanitat en perspectiva se li escapi de les mans. I es diu el maleït. I per què no provar la tàctica del paradís que em va donar tan bons resultats? Si vaig poder amb Adam, per què no podré amb aquest Jesús tan misteriós? Però millor que escoltem aquesta perícope de l'Evangeli segons Sant Lluc, capítol 4, versets de l'1 al 3.
Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà. L'Esperit el va conduir pel desert durant 40 dies i era temptat pel diable. Aquells dies no va menjar res i a la fi tenia fam. El diable li digué:
si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa.
Però Jesús li va respondre:
l'Escriptura diu, l'home no viu només de pa.
Després el diable se l'endugué en l'aire. Li va mostrar en un instant tots els reialmes del món i li digué:
et donaré tota l'autoritat i la glòria d'aquests reialmes. Me l'han confiada a mi i jo la dono a qui vull. Adora'm i tot serà teu.
Jesús li respongué:
diu l'Escriptura, adora el Senyor, el teu Déu. Dóna culte a ell tot sol.
Després el conduïa a Jerusalem. El va posar dalt de tot del temple i li digué:
si ets fill de Déu, tira't dalt a baix. Diu l'Escriptura, donarà ordre als seus àngels de guardar-te. I encara, et duran les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.
Jesús li contestà:
diu l'Escriptura, no temptis el Senyor, el teu Déu.
Un cop el diable hagué esgotat tota mena de temptacions, s'allunyà d'ell fins al moment oportú.
I ara donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, qui ens comentarà, a més d'aquest fragment de l'Evangeli segons Sant Lluc, la resta de les lectures de la missa dominical.
El 17 de febrer ens trobem en el primer diumenge de Quaresma. Mossèn Joan Magí, com ens obren la Quaresma les lectures del primer diumenge?
Ens fan reflexionar en els dons de Déu que arriben a nosaltres dins d'una història real. Serem feliços si els fem prosperar en comunió.
La paraula de Déu ens anima a dialogar amb tothom. Estem celebrant l'any de la fe i sabem que la porta de la fe es traspassa quan donem una bona resposta a la paraula. Com podem enriquir el nostre diàleg amb més presència de la paraula de Déu?
Tenim els dons de Déu. El baptisme ens ha fet ungits del Senyor i ens ha donat la nostra missió de seguir Jesús units en comunió. Jesús, que ens va al davant, guiat per l'Esperit Sant, fa el camí del desert vencent tots els obstacles amb l'aliment de la paraula de Déu. Tenim la Bíblia, i millor si és una traducció ecumènica. El Papa Benet XVI ens diu: voldria subratllar, a més, el que han dit els pares sinodals sobre la importància en aquest treball ecumènic de les traduccions de la Bíblia en les diverses llengües. En efecte, sabem que traduir un text no és un simple treball mecànic, sinó que, d'alguna manera, forma part de la tasca interpretativa. Pel que fa a això, el venerable Joan Pau II ha dit: qui recorda tot el que van influir les disputes entorn de l'Escriptura en les divisions, especialment a Occident, pot comprendre el notable pas que representen aquestes traduccions comunes. Per això, la promoció de les traduccions comunes de la Bíblia és part del treball ecumènic. Vull donar les gràcies aquí a tots els que estan compromesos en aquesta important tasca i animar-los a continuar en la seva obra.
Com ens encamina cap a la comunió el text de la primera lectura?
El llibre del Deuteronomi ens guia cap a l'altar del Senyor, oferint les primícies de la nostra realitat per compartir-les amb ell i amb tothom. Ens fa recordar la nostra història i la nostra realitat actual. Posa a la nostra presència totes les persones que ens han ajudat i ens fan descobrir la presència de Déu en elles. Ens anima a prosperar en tots sentits amb la comunió sincera des de l'altar de Déu.
I la segona lectura?
Sant Pau ens fa veure la plenitud d'aquest viatge en el seguiment de Jesucrist. Un viatge eficaç, proclamat per la resurrecció, vers on tots caminem. Amb la paraula del Senyor al cor, la farem arribar als nostres llavis i el diàleg serà eficaç, ens unirà més i més, ens rentarà la pols que intenti barrejar-se en la forma de posar en pràctica els dons que Déu ens ha donat.
I com ho arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
En la lectura de l'Evangeli de Lluc contemplem Jesús caminant pel desert amb tota la normalitat, sense deixar-se enredar. Nosaltres, que coneixem el Sinaí amb totes les seves promeses, caminem i construïm la terra promesa al lloc on som i amb el poble que som, alimentant-nos bé de la paraula, sobretot a les nostres celebracions de l'Eucaristia, allunyarem les trifulgues que es presentin al Satanàs de torn de la nostra generació.
Crec que Joseph Ratzinger va demostrar un gran coratge quan, a l'abril de fa 8 anys, va acceptar convertir-se en papa. No era pas una cosa que ell volgués o desitgés. Des de feia molt de temps, aquest home, el carisma del qual no és el govern, volia retirar-se, anar-se'n a viure amb el seu germà i dedicar-se a l'estudi i a escriure. El van triar, va acceptar i no es va escapar. Però, sobretot, va demostrar el seu coratge per viure amb un llegat immens i feixuc. Una part del mantell de Joan Pau II se'l va haver de posar a disgust seu. Viatges, trobades multitudinàries i una presència mediàtica que per al pontífex polonès, extrovertit, atlètic, enamorat de la vida i el món, era com una segona pell. Una càrrega molt agobiant física i psicològicament per a Benet XVI. Una altra part de l'herència també se la va trobar i la va haver d'administrar. Escàndols, problemes no resolts per un papa que tampoc era home de govern. Total, que Benet XVI va tractar d'empènyer cap a la transparència un món que, per història i tradició, més aviat era poc amant de la llum. I com haurà de ser el nou papa? Heus ací el desig del nostre senyor arquebisbe.
Home, jo penso que ha de ser un gran evangelitzador. Jo crec que ha de ser un home sant, no? Que jo demano al Senyor que sigui sant, no? Que sigui un home realment coherent i també que tingui capacitat intel·lectual, no? Que ens pugui dir. Però sobretot que sigui un gran evangelitzador, no? Que d'aquelles persones que ens animin, no? Que sàpigui dir les coses... Pues tant de bo, no? Tinguéssim un Joan 23, no? En el bon sentit de la paraula, no? D'un home, també els Sant Pares ho han sigut. Són en el nivell, diguem, quan els tractes, quan jo he pogut veure Joan Pau I, Joan Pau II, Joan Pau I no el vaig tractar, no? Joan Pau II i Benet XVI. Bueno, Joan 23 també el vaig poder conèixer i vaig ser al seu funeral, no? Estava a Roma llavors, només tenia 19 anys, no? T'enteraves poc, però jo vivia a Roma aquella època, no? del concili i dels anys 60. Ell va morir el 63, jo feia un any que estava a Roma, un any i una mica més. Doncs la gent diu Joan 23, però no un Joan 23 perquè digui, bueno, perquè aquí canvia tot, no? Perquè això de canviar tot és... les coses han de canviar pues, a la mesura que milloren, no? No a la mesura que empitjoren. Si l'Església diem que canviar tot significa que hem d'anar suprimint moltes coses i que la fe, fem una rebaixa de la fe i al final, pues, això jo penso que no ho vol ningú, ni els que estan una mica allunyats.
I el cas és que el papa dimissionari va tractar de convèncer l'Església i el món que ell, Benet, només era ell mateix, amb les seves virtuts i les seves limitacions. Només ell. No pas un altre, però sempre planava darrere seu l'ombra gegantina del seu predecessor, amb la seva memòria mediàtica impresa a les ments i als cors de més de 1.000 milions de seguidors. Potser el seu major esforç i el més difícil, acomplert i perfeccionat per la gran renúncia que Joan Pau II no havia volgut fer, ha estat precisament aquest, transportar l'Església des de l'era buitiliana vers un futur diferent. Ha estat, potser, el papa deliberadament menys cridaner des dels temps de Pius XII. I gràcies al seu pontificat discret i a la seva confessió de debilitat, ha alliberat el proper papa de l'obligació de ser un superhome. En el proper conclave hi participarà per primer cop una persona el nom de la qual ens resulta a tots molt entranyable, Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arquebisbe de Barcelona i durant 7 anys arquebisbe de Tarragona, successor de Sant Fructuós i també ara fill adoptiu de Tarragona. Senyor cardenal, què en pensa de la decisió del Sant Pare Benet XVI d'abdicar?
Jo penso que el papa ha pres una decisió, sens dubte, molt personal. Cadascú ha de prendre la decisió que en consciència consideri que ha de prendre. El papa va ser escollit pel col·legi cardenalici ara fa uns 7 anys, i 8 anys, i va acceptar-ho per fer un servei a l'Església. Ell, per l'edat avançada i perquè les seves forces ja no responen del tot, ha considerat que no pot fer-ho d'una manera adequada, servir a l'Església, i, per tant, presenta la renúncia. Presenta, renuncia, perquè no ha de presentar la renúncia a ningú.
Senyor cardenal, ja sabem que no en té d'experiència en aquestes coses, però com veu, com s'imagina el conclave en el que hi participarà per primer cop?
No tinc experiència, però penso que serà un esdeveniment eclesial. Esclar, es pot veure des de tots els punts de vista, no? Nosaltres ho hem de veure des d'un punt de vista eclesial. L'Església no és només una estructura, que ho és, humana, però també hi ha tota la dimensió de presència de Jesucrist i del seu esperit, i de la fe, i de la comunió, i de la pregària. Per tant, tota la pregària de tota l'Església farà que ens ajudi i que puguem escollir la persona que creiem en consciència. És seriós, eh? Suposo, vaja, que ha de ser molt seriós quan votes, fas aquell jurament de buscar la persona que davant de Déu consideres més adient per poder servir a l'Església i servir al món. Per tant, això t'hi jugues la teva pròpia consciència i també, en fi, la teva responsabilitat humana i cristiana i sacerdotal i episcopal, no? Per tant, em sembla que és una cosa que té unes garanties.
A un gran expert en dret canònic se li pot preguntar quin és el procediment per triar un papa, oi?
Es pot fer de moltes maneres. Saben que hi ha 3 maneres de fer. Un és per escrutini, és a dir, per elecció, en 2/3 més 1. Si es conserva el més 1 després de 2/3, la majoria. Després hi ha un altre sistema, que no és tan habitual, que és per compromissaris, es diu, s'escolleixen uns quants cardenals perquè aquests facin la seva elecció. I un altre és per aclamació. Si un cardenal diu, jo considero que el papa ha de ser aquest, i tots diuen, jo l'elegeixo, i això és un ànim, també queda elegit. Són 3 sistemes, el més normal és per l'acció, perquè potser és el més objectiu, papereta secreta, davant de Déu, i a la Capella Sistina, amb el judici final allà, a l'absis, i allà entregar la papereta, suposo que dius aquí...
Recordo, senyor cardenal, que quan era arquebisbe de Tarragona, vostè em va honorar amb la seva confiança. En alguna de les nostres converses, quan es parlava de canvis a les diòcesis i sortien les travesses sobre qui aniria a saber a quina seu, vostè feia servir sempre l'expressió desfilada de models. Ara, naturalment, la premsa hi torna. Que si ha de ser negre, que si ha de ser europeu, que si ha de ser que és cardenal o aquell altre. Com ho veu vostè?
Bueno, l'Església, jo penso, moltes vegades ha succeït, no?, que els camins de Déu són inescrutables. I, bueno, vagi a saber, quan estiguem tots reunits, amb les reflexions que puguem fer, el que pensant en les persones en concret, en les seves capacitats, i pensant en el moment històric concret, perquè un papa és per un moment determinat, amb una visió de futur, sens dubte, amb una Església que ha de servir al món, i que, sobretot, ha d'evangelitzar i anunciar Jesucrist, perquè això és el més important, que no vol dir desentendre's dels homes i de les dones, i dels problemes d'avui, en absolut, però realment anunciant a Jesucrist el seu evangeli, la doctrina social de l'Església, fa que transformem també aquest món. Llavors busquem la persona més adequada. De quin continent? Jo penso que més que buscar quin continent és buscar quina persona, que és d'un continent o d'un altre. Això, sí, les estadístiques, els diaris, els mitjans de comunicació ho aniran comentant, però l'important és trobar la persona més adequada i esperem que amb l'ajuda de tots, amb la pregària de tot el poble de Déu i amb l'ajuda de l'Esperit Sant, els cardenals serien capaços de trobar-ho.
Una de les coses que també surten a la premsa aquests dies és de si el nou papa ha de ser vell o ha de ser jove. De fet, hi ha un ventall on escollir que va des dels 57 anys fins als 80. Quina és la seva opinió?
Miri, doncs hi ha opinions, jo no hi he pensat. Pues, un papa ja bastant, com va ser Joan XXIII de transició, va fer un concili. Que feia més de 100 anys que no s'havia fet cap concili ecumènic. Depèn, aquest papa doncs, ha exercit, perquè encara fins al 28 la seu està plena, per tant, doncs, encara és el papa i el bisbe de Roma, fins al 28 d'aquest mes, bé, 8 anys, ha fet un servei. Depèn, tot té avantatges i inconvenients. Però jo torno a pensar que és la persona. Si la persona és molt adequada, sigui més gran o sigui més jove, sigui d'un lloc o d'un altre, l'important és la persona com en tot, perquè les institucions les fan les persones. I si la persona és adequada, durarà els anys que Déu vulgui, perquè això tampoc ho sabem. Però és igual, a vegades en pocs anys es fan moltes coses i en molts anys fan menys.
Quan estava a Tarragona, un servidor li va augurar la porpra cardenalícia, predicció que, com pot veure, el senyor cardenal s'ha complert. I fins i tot vaig comentar-li la possibilitat de vestir algun dia una sotana blanca. Recordo que sempre em deia, i tant, una sotana blanca de bisbe missioner. Com també li havia dit alguna vegada, d'aquesta pasta els fan. I ha pensat en que ara la cosa no sona tan impossible?
Oh, això és una responsabilitat tan gran que només és si et cau a sobre has d'acceptar-ho o no acceptar-ho, però això ni s'hi pensa.
I si per voler de l'Esperit Sant tinguéssim el primer papa català, i si li caigués a sobre aquesta designació?
Miri, si entrem 120 cardenals, pensant només en els de dintre, és una possibilitat entre 120, però també no ens podem... De fet, ja sabem que pot ser un de fora, que no sigui del Col·legi Cardenalici reunit en el conclav, però, en fi, això n'hi he pensat.
Moltes gràcies, senyor cardenal, i pregarem perquè l'Esperit Sant il·lumini els electors del nou papa. En la seguretat que viurem fins al que resta de mes, si Déu vol, uns dies d'allò més singulars, posem ara el punt final per avui, amb aquesta nostra emissió del campanar. Entretant, els deixem en companyia d'aquesta bonica melodia. Això sí, no ens acomiadem, però sense abans desitjar-los una molt feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.